下。
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament activa un sistema per als pagaments online, un sistema simple per agilitzar les gestions, tràmits, pagaments des de casa. Inclou tant els pagaments que s'hagin de fer a l'Ajuntament o als organismes autònoms. És el tema amb el qual obrim aquest butlletí, al qual incloem també altres aspectes de l'actualitat local en format breu. La pastisseria Empori, un dels comerços històrics del carrer de les Botigues, abaixa per sempre més la persiana. El pastisser Benjamí Gallegos hi treballava des de 1965. L'UBET edita un plànol guia de l'Escala per a poder ajudar els visitants a orientar-se. Inclouen dades genèriques en dels atractius turístics de l'Escala, però també dades exclusives de les botigues associades a l'UBET i descomptes en aquests comerços. Divendres, demà passat, l'Escala acull durant tot el dia el simposi Diàlegs per l'Escala de poble a ciutat, on es pretén posar en valor els reptes que representa el pas de ser poble a ser ciutat, estructurat en forma de diàlegs des de diferents perspectives. En l'àmbit esportiu ens fixem en el club ciclista Esquena Pelats, que ha iniciat amb èxit una escola de BTT a l'Escala, a la zona del Camp dels Pilans. Es tracta d'un projecte ambiciós, en el del que ja en formen part 11 alumnes. L'objectiu principal és ensenyar com es va en bicicleta de forma adequada. A l'agenda d'activitats, acte immediat, setena lectura de textos clàssics Anna Saurí, demà a la tarda a la llibreria Vitel, amb alumnes de l'Institut El Padró i de l'Institut Montgrí de Torroella. Meteorològicament parlant, panorama de cel molt variable entre muntant a la baixa i una pausa pels propers dos dies. Dit això, us deixem ara amb el Far, aquest magazín de tarda que elaborem conjuntament. Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. D'aquí a ben pocs minuts, a l'interactiu, avui es parla de camioners. Com és el seu dia a dia i quines dificultats té aquest ofici en diversos camioners i camioneres, entre ells l'escalenc francès Bofill. En la secció de Medi Ambient, avui el protagonista és el corriol Camanegre, amb l'ambientòleg Aaron Marcos. El preu del peix, sabrem com ha anat avui la subhasta a la llotja d'Arenys de Mar. Històries del mar, des del Museu Marítim de Barcelona, amb el cap de l'àrea de col·leccions i coneixement, Enric Garcia. I a l'apartat de gastronomia, avui parlem de calçots, en diferents productors, entre ells Gràcia Valls, de l'Horta de Santa Clara, a Fortià. El Far fins a les 7, next vespre de 7 a 8, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. A partir de les 8, franja local, amb l'informatiu i els oficis del llibre, a càrrec de Judit Covenya. A partir de les 9, la franja musical, els dimecres amb el Sound System i el Chelsea Hotel. A les 11, el més calent a l'Aigüera, reemissió. I al punt de la mitjanit, reemissió altre cop de l'informatiu local, més el suplement alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Encara en el que serà el darrer dia d'aquest mes de gener de l'any 2019. De fet, demà serà dia 31 de gener i, per tant, dissabte, com explicàvem ahir, la Candelera. I obrirà la porta una setmana informativament molt intensa. La setmana vinent, si tot va bé, veurem finalment què decideixen, no sé si encara s'ha fet públic o no, però hauria de començar el judici de l'1 d'octubre. Lligat a això, hi ha una vaga convocada per la Intersindical. Veurem quin seguiment té aquesta vaga. De moment, Comissions Obreres ja ha dit que ells no s'hi afegeixen i veurem finalment què decideixen els de UGT. I a partir d'aquí, què decideix cada treballador individualment sobre què pensa fer aquesta jornada de vaga, que en principi hauria de ser el 5, el 6 o el 7 de febrer. En tot cas, nosaltres des d'aquí estarem per explicar-ho i per fer-ne un seguiment. Són qüestions que, evidentment, cridaran l'atenció i copsaran l'actualitat informativa al llarg dels propers dies. Mentretant, seguim endavant i molta atenció perquè a aquesta hora ens aturarem per posar el focus en un dels sectors més importants, estratègicament parlant, del nostre país i probablement dels més valvalorats. En tot cas, us ho explico en un parell de minuts. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Pere Felicidad. Ens seguim acostant a la cuina de casa nostra i ho fem aquesta setmana amb el xef del restaurant Censals del Perelló. Aquesta tarda anem a cuinar conill, molt típic de la zona del Baix Ebre, i ho farem acompanyat d'ametlles, gingebre i xampinyons. Ho escoltem.
Bona tarda. Avui prepararem unes espatlletes de conill amb ametlles, gingebre i xampinyons. Per això necessitem unes 8 espatlletes de conill, una ceba, 10 o 12 ametlles, una dotzena de xampinyons, un arrel de gingebre, 4 dents d'all, 2 llesques de pa sec, un got de vi blanc i un xorret de nata. Per començar, agafem les espatlletes de conill i les salpebrem. I en una cassola amb un bon raig d'oli ben calent, les dorem pels dos costats, que agafen un color doradet, i les retirem. En aquell mateix oli agafem les llesques de pa, les ametlles i els dos grans d'all i ho frigirem. Frigirem amb l'oli d'haver frigit abans el conill, que això ens servirà per a fer la picada. Una vegada el pa frigit i els alls i les ametlles, ho posem dins el morter per a poder fer la picada. En aquesta mateixa cassola farem un sofregit amb la ceba tallada ben petita i el gingebre, que el gingebre lo pelem, li traiem la pell i el tallarem a bastonets finets. I una vegada esta ceba estigui ben doradeta, tornarem a posar a la cassola les espatlles que havíem reservat abans ben doradetes i la picada que hem fet amb la llesca de pa, els dendall, les ametlles, junt dins de la cassola. I ara li afegim un got de vi blanc, que deixarem coure perquè s'evapori l'alcohol, i li posarem els xampinyons que ja haurem netejat de la terra, tallant-li l'arrel, i els tallarem a quarts, també, cap a dins de la cassola. Cobrim el conill d'aigua, vale? Posarem aigua a cobrir les espatlletes de conill, i això ho deixarem al foc suau, que vagi fent xup-xup, fins que el conill estigui cuit i la salsa hagi reduït una miqueta. Una vegada ja ho tenim cuit, ho aparem del foc i li posem un raget de nata per acabar de lligar la salsa i ja ho podem servir. És un plat amb pelet atrevit, un pèl picant i amb unes notes cítriques que li aporta el gingebre.
Doncs amb el gingebre com a element diferenciador hem volgut cuinar aquest conill. Per cert, la carn de conill molt bona i molt recomanable, baixa en greixos i, evidentment, molt adequada a la dieta del nostre país. Una menja que hem deixat de fer i que hauríem de recuperar. En tot cas, avui nosaltres hem ajudat a aquesta recuperació. Oferim-vos aquesta recepta. Demà.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Thank you.
Bé, la presentació de l'hora, que és un dels sectors segurament més mal vistos del país, però en canvi dels estratègicament més indispensables. Fixeu-vos, cada vegada que hi ha problemes a les carreteres, cada vegada que hi ha un embús, cada vegada que hi ha una zona d'accidentabilitat que va per sobre de la mitjana o que es posa per sobre de la resta, la primera mesura que es pren és moure els camions. Els camions molesten. Sembla que els camions estorbin. Més enllà del que, de l'actitud que sovint tenim els conductors quan anem per la carretera i que quan arribem a un revolt o quan arribem a un encreuament, de sobte veiem un camió i sembla que ens agafi la pressa, no? Que no se'ns posi davant perquè ens alenteix. És com si ens molestés. Sovint tenim actituds, certament, no diré temeràries, però sí perilloses en els avançaments dels camions o fins i tot a l'hora d'incorporar-nos al nostre carril després d'un avançament sense deixar la distància per si passés alguna cosa el camió es pogués aturar. L'administració tampoc no ajuda, repeteixo, se'ls treu de les carreteres, se'ls passa per les autopistes, se'ls limita la circulació, es prohibeix que vagin en cap de setmana, en dies festius, quan hi ha un més mínim problema són els primers que pateixen les conseqüències, i tot això en un sector que, poca broma, porta, dades del 2017, el 94,5% de tots els productes que consumim. Alimentaris, d'oci, de primera necessitat, de luxe. El 94,5% del que comprem es transporta per carretera. Nosaltres que estem en un programa mariner hauríeu de saber que només el 3,5% arriba per transport fluvial, per transport marítim, i el 1,9% per tren. Per tant, menys tenim el 94,5% o qui transporta el 94,5% d'allò que consumim. La darrera polèmica l'hem tinguda a Tarragona o l'hem tinguda a la Nacional 2 a Girona quan s'ha decidit que se'ls havia de fer anar per una altra via perquè en aquestes vies s'ha considerat que eren un perill. Avui volem parlar amb ells. Què en pensen d'una feina dura, complicada, amb moltíssimes normes, amb moltíssimes restriccions i amb uns condicionants que fan que moltes vegades hagin de fer vida fora de casa? Com viuen, què en pensen, què senten i com veuen el futur del transport per carretera és el que volem tractar al llarg dels propers minuts. I per això, si us sembla, comencem presentant convidats. Ens anem cap a la zona del Garraf. Ivan Fernández, qui t'acompanya?
Avui comptem amb una persona que ha passat gran part de la seva vida a la carretera. Va fer-se camioner molt jove i ha recorregut molts quilòmetres arreu d'Espanya i també d'altres països. Un accident, però, no li ha permès tornar a conduir el seu camió i ara es dedica a controlar l'entrada i la sortida de camions a l'empresa on treballa. Saludem el Toni Meses. Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toni, ¿echas de menos la vida del camionero?
Hombre, pues sí. Sí, porque es como que lo llevas en la sangre. Lo único que, claro, ahora hay otras cosas mejores que es estar con la familia.
¿Estás de acuerdo con lo que dice?
Andaba
a preguntarle si Tony, estás de acuerdo con lo que dice mi compañero. ¿Es realmente tan dura la vida del camionero?
Estoy de acuerdo el 100%.
¿En qué sentido es dura?
En todo. Y solo estar fuera de casa ya es duro, o sea, que no estar con tus hijos, con tu mujer, o sea, es como que no estás con nadie y estás tú solo.
De hecho, has dedicado mucho tiempo de tu vida a ser camionero y has pasado también mucho tiempo fuera de casa. ¿Tus viajes eran muy largos?
Últimamente no, pero sí, la verdad es que sí, toda mi vida, pues sí, ha sido últimamente porque tenía una faena del puerto de Barcelona que no es nada parecido a la vida de un camionero normal y corriente, pero claro, hasta que pude entrar en esa faena pasaron muchos años que sí, se sufre.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes, ¿todo bien?
Hola, buenas tardes.
Oye, explicaba yo ahora que muy a menudo es como si fuerais conductores de segunda, ¿no? Es decir, o ciudadanos de segunda, ¿no? El camionero molesta. El camionero es aquel que está por la carretera, y no es decir lentos, ¿no? Que además a la que podemos adelantamos y que además recibe a menudo todas las consecuencias de cualquier decisión que se tome en materia de circulación.
Pues sí, llevas toda la razón. Lo que pasa que, bueno, se va lento porque no se puede ir más rápido y bueno, es nuestra faena y tenemos que... O sea, lo que pasa que la gente no se da cuenta que tienes que tener los siete sentidos porque una puede llevar materias peligrosas, mucho peso, etcétera, etcétera.
Quant costa parar un camió? És a dir, jo ara vaig amb el meu cotxe, no? I t'avanço, no? O vaig davant teu amb el vehicle. I pel que sigui, tinc que parar de cop, no? O tinc que fer una frenada brusca. Jo el paro amb una certa distància, 50-100 metres, pum, aturo el meu vehicle. Quant et costa tu aturar el teu camió?
Bueno, aquí habría muchos factores. El factor primordial sería el del peso, que según el peso que tengas, o sea, el camión te cuesta más para que pare. O sea, siempre tienes que tener los siete sentidos y entonces, contra más lejos esté, mejor. No hay una distancia. Yo nunca me he regido por una distancia. Yo siempre he mantenido una distancia prudente y ya está.
Ara en seguim parlant, me segueixes explicant. Deixa'm anar-me cap a la Costa Brava amb la Cristina Cantal i més exemples, no? Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, perquè el nostre pròxim convidat també s'ha passat gran part de la seva vida a la carretera. Ell és en Francesc Bofill, és autònom, transportista i des del 1992 doncs és propietari de la seva empresa Transports Francesc Bofill.
Senyor Bofill, bona tarda, benvingut. Francesc.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, miri, anar fent...
Se sent perseguit o no?
Criant anys.
Perdó? Si se sent perseguit com a camioner.
Home, perseguit no, però vaja, que mos fiquen moltes coses en contra que no tindrien de tenir. Com vostè ha explicat al començament, d'això de que la gent sembla que no mos respeta, mos lamentaments, tal i qual, i mos fiquen moltes vegades en problemes. Això sí. I amb el sumptu d'aquests de la carretera també té tot, vostè tota la raó. Que sembla que som els assassinos de la carretera, diguem així. I segurament com els accidents, si miréssim bé, el culpable del camió no hi ha pas tants. Normalment som més culpable el vehicle particular, diguem així.
Ara us ho pregunto tots dos i ara incorporem una tercera veu que ja ens està escoltant, eh? Però tant a vostè, Francesc, com a en Antoni... Què ha passat? Que el camioner s'ha permès, no se l'ha culpabilitzat, sinó se l'ha permès que sigui el culpable de moltes coses de les que passen. I si no el culpable, perquè ara si ens escolta l'administració dirà no, nosaltres no hem dit mai que siguin els culpables, però totes les accions que s'han fet han estat com si ho hagués estat, eh? Una mica culpabilitzant aquest sector. Què ha passat? Han estat vostès mal defensats? No han sabut en el moment determinat fer sentir la seva força? Ha estat impossible realment que se'ls tingui en consideració, com han passat amb els taxistes ara fa unes setmanes, uns dies, perdó. Què ha passat aquí?
Home, jo penso que, veritat, tampoc no hem fet cap d'allò de força, però exactament no ho sé per què ha passat aquí. Però, esclar, suposo que és que de camions en són molt menys que de cotxes i és més fàcil treure, per exemple, 100 camions a la carretera que treure 10.000 cotxes. Suposo que és això. L'administració suposo que va tenir els borrons, però exactament jo no ho sé per què. Jo dic que l'única cosa que veig és això, que els camions són una part minoria al costat de la gent que circula per la carretera. I suposo que... Ara no ho sé, exactament, eh?
Toni, què en penses?
Pues yo mi opinión la voy a dar así, directo. O sea,
evidentemente.
Si los taxistas han puesto de acuerdo y lo han conseguido, pues imagínate los camioneros, que somos, no sé la cantidad de camioneros que podemos ser, pero como realmente pocas veces nos ponemos de acuerdo, pues no se ha conseguido nada. Y entonces parece, pues eso, que somos los culpables.
¿El trabajo de camioneros es una feina solitaria? És a dir, el problema és que vostès es passen hores conduint, vés a saber cap a on, i clar, evidentment, fer amics, fer coneixences és molt complicat?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es solitaria total.
Francesc?
Y entonces, puede ser que no te pongas de acuerdo porque no hay una unión, pero bueno, hay muchas federaciones y muchas cosas que sí que se podría hacer. Yo pienso que sí, claro que sí.
Francesc?
Sí. Home, això de fer amics i tal, jo soc diferent, perquè jo no treballo de l'estranger ni fora d'aquí. Jo soc només un transportista, pràcticament, que no em moc de Catalunya, diguem així. Que tinc un camió petit, diguem així, i faig repartos per aquí. Però, vull dir, bueno, això sí, d'amistats sí que en fas moltes, perquè normalment sempre sols anar en puestos concrets. No sols anar en puestos molt diferents amb la meva feina.
Correcte.
És això.
Doncs miri, deixi'm presentar-li algú que sí que fa transports internacionals i que, a més, és un cas, entre cometes, peculiar. Cada cop menys, per sort, però encara és una petita minoria. Lluïsa Bartomeu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, anem a presentar. No voldria dir que és l'excepció, perquè, com tu dius, cada vegada és més habitual trobar una camionera. En aquest cas, tenim a Sarai Muñoz. Té 23 anys, fa un any que és camionera. Ella condueix un tràiler i es dedica principalment al transport internacional de matèries perilloses, tot i que en alguna ocasió doncs, també transporta a nivell nacional. La tenim a l'altra banda del fil telefònic i, si et sembla, la saludem.
Doncs saludem-la. Sarai, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
23 anys, i amb 22, si fa un any que t'hi dediques, amb 21, 22 anys et poses al món del transport. Per què? Com és això?
Sí. Perquè m'agrada.
Què és el que t'agrada?
Conduir. El fet de conduir un tràiler, fer les maniobres, sortir fora a l'estranger, tot el que envolta la meva feina.
Tu et dediques, bàsicament, com deia la Lluïsa, al transport internacional, no? És a dir, tu portes matèries perilloses arreu d'Europa.
Sí, exacte.
Per quins països?
Últimament faig molt Itàlia, però també faig França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa.
És a dir,
algun cop he anat a Suècia i Dinamarca, però això ha comptat.
És a dir, que quan hi ha temporals de neu, per exemple, com els que estaven al centre d'Europa aquests dies, o situacions climatològiques complicades, molt probablement tu estàs per allà sota amb el teu camió.
Sí.
I què fas en aquests casos?
Depèn del país en què estigui. A França, normalment, ve la poli i ens para. La majoria de vegades, quan veu que la cosa es complica, ens para una àrea fins que ja està tot limpio. I a Itàlia pues, hi ha molta... circula molt de nieves o les màquines aquestes i no hi ha tant de problema.
Per tant, a Itàlia prioritzen la inversió en llevaneus, no? que treu la neu de les carreteres abans que anar parant els camions i deixar-los als sí. marges, als vorals de les carreteres.
Sí, sí. I a altres països de més al nord no hi ha cap problema. Neva... i com tothom porta les rodes amb neu i les seves cadenes, tothom circula i no hi ha cap problema.
Estem parlant amb Antoni Meses, que és camioner, i també amb en Francesc Muñoz, no? Espera't, ara m'he quedat sense
Bofill. El nom.
Bofill, gràcies, Cristina. Merda de papers. Amb el Francesc Bofill, que és empresari, que també ha estat transportista. Parlàvem de per què els camioners sovint us toca sou a l'asa dels cops. Què en penses? Parlo d'aquí, parlo de Catalunya, parlo de l'estat espanyol.
Dels cops, en quin sentit?
Que cada vegada que hi ha un problema es treu els camions a les carreteres. Cap de setmana, operació sortida, camions fora. A la Nacional 2 o a la Nacional 340 hi ha molts accidents, camions fora. Que aquest que s'espera que hi hagi mal temps, camions fora. I al final, els camions acabeu pagant el pato de totes les coses.
Jo penso que qui ha decidit això no es fica a la nostra pell i no valora la nostra feina, perquè al fi i al cap nosaltres estem transportant matèries necessàries per a tota la societat. Llavors, qui està fent això prioritza a la gent que està sortint de vacances i no el que és el transport.
Toni, no sé si tu també has viatjat per aquests països que deia la Sarai. També has anat per França, per Itàlia, per Alemanya, per Suècia. Hi has tingut oportunitat o no?
Sí, la verdad que sí. Portugal i França, más no.
Quina és la realitat fora de... Entre tu i la Sarai, entre tots dos, expliqueu-nos quina és la realitat fora de l'estat espanyol. És a dir, allà també passa allò d'aquí, la Sarai deia que no. Que els països del nord pot fer fred i pot nevar i la gent va preparada i els camions no se'ls atura mai.
Hola, Sarai.
Explica'm.
Sarai, t'estan saludant. No sé si sents.
No sentia. Hola, bona tarda.
Hola, companyera. M'alegro que seas una chica y con el camión. Yo ya llevo un tiempo que no trabajo con el camión, pero me alegro mucho que estéis al volante también.
Muchas gracias. Cada vez más, hay más compañeras.
Escolta'm, explica la realitat a Alemanya o a Suècia dels camions.
A nivell de trànsit o a nivell empresarial?
A nivell de trànsit, és a dir, el respecte i la convivència amb els vehicles i l'actitud de les administracions.
Uf, la convivència amb els vehicles és un canvi que es nota moltíssim fora d'Espanya i als països del nord, més França ja potser és molt paregut a Espanya, però als països del nord la convivència amb els vehicles a la carretera, sigui turisme, sigui el que sigui, és diferent. Tenen més respecte, no sé, valoren més el fet de, ostres, no sé, consideren que és un camió, saps, el pes que té i tot això. Aquí a Espanya o, no sé, als països del sud, en plan França i Itàlia, i potser també, no li donen importància. I en veritat és algo important, no? Perquè és un camió que pot fer molt de mal a la carretera, no sé, hauríem de tenir en compte quan passa un camió per davant i, ostres, que això pot fer mal, no?
O sigui, tu mateixa, en el teu cas, tu mateixa que portes matèries perilloses, en el cas d'un accident important, pot fer una rebentada important, això. És a dir, està pensat perquè no passi, però pot passar.
Sí.
Escolta'm, quants dies fa que no trepitges casa teva?
Des del diumenge.
I fins quan?
Fins divendres, dissabte, no, m'ho bastant bé.
I
normalment els fins de setmana estic a casa. Quan faig viatges llargs a Alemanya i Suïssa i tot això, ja no. Llavors ja no. Però normalment si faig França, Itàlia, inclús Bèlgica, el fin de setmana estic a casa. Dissabte, però a casa.
Però durant la setmana no?
No, durant la setmana no. Sols 45 hores el cap de setmana i ja està.
45 hores, ni dos dies, sí. 45. I dormint al camió? Sí.
Entre setmanes sí, tots els dies al camió.
És a dir, tu fas vida a la cabina?
Sí, al lloc on estic ara, que he parat per a parlar amb vosaltres.
On estàs ara?
Ara estic a Madrid. Aquesta setmana m'agafeu per aquí prop.
Bueno, encara. Escolteu una cosa, no marxeu, m'aturo 3 minuts. Sarai, t'agraeixo molt que ens hagis atès i bon viatge, segueix en ruta.
Moltes gràcies, un plaer.
Igualment, un petó ben fort. Fins després, a reveure. I em quedo amb els dos convidats i més que incorporarem al llarg dels propers minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, serenata.cat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat amb el suport de Federòptics Elisabet.
Va volar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu. Són 6:15 de la tarda, estem coneixent el món del transport des del punt de vista dels camioners. Toni, hi ha una pregunta que volia fer-te, després també li faré amb en Francesc Bofill, però quina és la vida del camioner? És a dir, ara sentíem la Sarai que diu, jo surto de casa, jo estic a casa 45 hores a la setmana, és a dir, ni dos dies, 40, i m'ho puc muntar bé perquè hi estic al cap de setmana. Quina és la vida, en general, del camioner, sobretot del camioner que fa transport internacional, és a dir, aquell camioner que fa llarga distància?
Bueno, pues es lo que hemos comentado antes, es una vida muy solitaria y bueno, yo en otras empresas que había trabajado, pues estaba toda la semana afuera, o sea, imagínate salir un domingo al mediodía o por la mañana y llegar un viernes por la tarde, noche o el sábado. Claro, o sea, la familia la dejas abandonada, o sea, ni pasa cualquier cosa en la familia y tú te ves, pues no sé, a mí me ha pasado, ¿eh? Te ves en Galicia impotente.
Con el camión y sin poder volver para casa.
Exacto, o sea, no sé, una caída o un, no sé, o que se rompa tu hijo una pierna o algo y tú no puedes venir, o tu mujer se pone enferma y tú no puedes venir, o sea, a no ser que pase algo muy, muy grave, que sería, pongamos, una muerte, entonces sí, claro, pero es que lo demás, nada, cero, o sea, cero.
Sarai nos contaba, y te lo pregunto, duerme en el camión, se cocina en el camión, por tanto.
Sí.
¿Se hace todo en el camión?
Pues sí, la verdad es que sí. Y mira, se me ponen los pelos de punta porque es que hasta tú, si enfermas, estás en el camión, estás solo. Porque a mí me ha pasado.
Es decir, a ti te coge una gripe a mitad de semana, ahora ya no, porque no te dedicas al transporte, o no transportas, pero es igual. Sí. Imaginemos que estás en activo. Te coge ahora una gripe, como la que podemos tener todos, en mitad de la semana en, yo qué sé, en Suecia o en Bélgica, y te quedas allí en el camión hasta que mejoras.
Bueno, y cuando te levantes, sigues conduciendo y malo. O sea, si estás malo, sigues malo, eso está claro. Porque si lo que te recomiendan es reposo, como a cualquier persona que esté en su casa, tú no lo puedes hacer. Tú tienes que llegar a un destino o rápido de vuelta para llegar a casa. O sea, tú lo que estás deseando es llegar a casa para poder al menos descansar, porque descansar en el camión no se puede.
Y cuando, por lo que sea, porque ha habido un accidente, porque ha cogido una nevada, porque te ha cogido una gripe, evidentemente así puede ir más lento, cuando la carga no llega a la hora convenida en el sitio convenido, ¿qué pasa?
Bueno, pues ahí el que recibe es el chofer. A veces en el sueldo, a veces en... Es que hay muchas cosas en las que te puedes repercutir.
Pero
y si es en el tiempo, o sea, todo lo que se retrase es todo lo que se retrasa a tu casa.
Vale, es decir, que si te retrasas 10 horas en vez de 45, te estás 35.
Exacto. Y luego llegar a casa, pues eso, o sea, tú estás deseando llegar y la cuestión es que llegas tarde.
Voy a saludar al señor Josep Lluís Aymat. De fet, el saludo perquè me'l presenta el Daniel Rodríguez. Daniel, bona tarda, endavant.
Bona tarda de nou. Doncs sí, en Josep Lluís Aymat és el director de la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona. Recordem que és una de les plataformes que l'any passat doncs, va realitzar diverses accions de protesta per reivindicar els drets del sector del transport a les comarques de Tarragona i per extensió a Catalunya després que s'obligués als camions a circular per l'AP7 en el tram sud, assumint fins a un 50% del cost del peatge. Demanen, entre d'altres, la gratuïtat de l'autopista, però altres reivindicacions perquè no se'ls culpi abans en parlar veu de la sinistralitat a les carreteres.
Senyor Aymat, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Escoltàvem el que és la vida d'un transportista. Hi ha molts drets a reclamar aquí, eh? Moltíssims.
Bé, la veritat és que sí, és una professió dura, és una professió solitària i moltes vegades, a més, és l'últim, diguem, l'última baula, no? La baula més feble de tota la cadena logística i en aquest sentit totes les incoherències, totes les imperfeccions de qualsevol enviament de mercaderies sempre recau sobre la figura del que porta el camió, sigui autònom o sigui assalariat, sempre és el que rep directament les, diguem, les errades que s'han comès en qualsevol altre punt de la cadena logística.
I per què no hi ha, i per què no hi ha unió? És a dir, els abans els he preguntat als meus convidats i ara li ho pregunto a vostè, no? La setmana passada vam veure com els taxistes s'unien tots i liaven, de fet a Madrid encara ho estan fent, liaven una grossa per reclamar els seus drets. El mateix han fet treballadors d'altres sectors com el del transport de passatgers, per exemple, o fins i tot algunes indústries. Per què el sector del transport, que té aquestes condicions tan i tan dures i que a més se'l culpabilitza de tot el que passi a les carreteres i se'l fa fora automàticament en molts casos, per què no s'uneix i per què no reivindica?
Doncs la veritat és que és una bona pregunta. Jo la veritat és que penso que hi ha molta por. Hi ha molta por a perdre el client, hi ha molta por doncs, a no cobrar, sobretot per part de microempreses, autònoms, que són molt dependents de les condicions, diguem-ne, que els marquen els clients i el CTC, el servei, en condicions o d'aixecar la veu en protesta o les condicions en què s'estan fent els serveis, segurament provocaria el fet de que no tornessin a ser contractats per aquests mateixos clients. En aquest sentit, hi ha molta por, hi ha molta competència, hi ha una mica d'insolidaritat, tot plegat, i les condicions, doncs, cada vegada es van degradant més malauradament.
Senyor Bofill, per cert, que el tinc, sé que fa estona que està escoltant, no sé si vol fer algun apunt sobre alguna de les qüestions que hem pogut parlar fins ara.
No, aquest senyor té raó, m'ho ha sentit aquest, que de veritat que almenys jo, com soc autònom, estem treballant en unes condicions i uns preus, vull dir que bestials. I això, de veritat, que si tu falles amb algú, jo client no perds. I a més, també hi ha altres senyors que tenen camions que no tenen servei públic i també fan alguna cosa d'aquestes que tampoc no poden fer-ho. I en un cas, diguem així, parlant vostè amb el taxi, això és un cas així, també. Mm. Això sí que això és això només, diguem.
Correcte. Escolti'm, però vostès porten el 94,5% del que es porta en aquest país. És a dir, vostès porten en els seus vehicles gairebé o pràcticament tot el que consumim al llarg del dia, des dels papers que tinc jo damunt de la taula fins l'ordinador que estic mirant, passant pel plat de menjar que m'he menjat avui. Per tant, tenen una força que no fan valdre.
Sí, però és correcte que d'una banda som un sector absolutament estratègic, som un sector absolutament indispensable perquè veritablement totes les ciutats, tot el que consumeixen dia a dia, si tu trobes llet al prestatge dels supermercats és perquè ho ha transportat un transportista, perquè s'ha portat normalment en camions per la nit, a vestir, per exemple, les grans centrals de Mercabarna, Mercamadrid, suposen milers de camions cada dia, però d'altra banda també és veritat que el sector és un sector molt atomitzat, és un sector en què la mitjana per empresa de camions doncs no arriba als 4 camions per empresa de mitjana en el que és el país. Des d'aquest punt de vista, són molts autònoms, són microempreses, són moltíssima pinya familiar que depenen d'això i, tal com deia abans, doncs tenen por de que les condicions encara siguin més greus en el sentit que aixecar la veu, protestar, doncs perdre clients, encara significaria tindre que baixar més els preus. Les condicions últimament, doncs, arran de la crisi, la veritat és que han pitjorat tot molt des del punt de vista de garanties, de manera de treballar. L'altre dia estava parlant amb transportistes i diuen que cada vegada han de fer més esperes, més hores d'espera per carregar, per descarregar, per poder fer les documentacions, perquè molta gent s'acostuma a utilitzar els camions com si fossin magatzems i, per tant, doncs, no posen prou mitjans, prou carretilleros, yeah, o prou mesos de magatzem, etc. Prefereixen tindre els camions esperant molt de temps i tindre poca gent treballant als magatzems. En fi, és tot un conjunt, una sèrie enorme de circumstàncies que fan que un sector tan estratègic sigui, d'altra banda, tan maltractat, no només per les administracions, sinó fins i tot tan incomprès per la societat en general, a la qual realment servim d'una forma que sense el nostre servei realment es trobaria absolutament desproveïda de tot.
Una darrera qüestió. El perfil del camioner majoritari al nostre país és el d'un petit autònom que s'ha mig hipotecat la casa, o se l'ha hipotecat pràcticament sencera, per mirar de pagar les lletres del camió i que s'intenta sortir a base d'hores, esforç i molts quilòmetres de carretera?
Correcte, sí senyor, perquè la mitjana, una mitjana, ja t'he dit que m'ha arribat 4 vehicles de mitjana d'empresa, significa que la immensa majoria són autònoms i microempreses
i pimes de 5, 6 vehicles, tot només hi ha molt poques empreses grans, i de fet moltes de les grans empreses que presumeixen que són les que més facturen al sector, desgraciadament no tenen tant camí. És a dir, ens trobem en un món en el qual l'agència que mou més, més gent, la que té més habitacions hoteleres i proporciona més habitacions hoteleres a la xarxa, etcètera, resulta que no té cap hotel. I el transportista que presumeix que factura més no té cap camió. Yeah. I llavors, en aquest sentit, doncs la veritat és que tenim una economia que realment, doncs, a vegades no sabem de tornar a fer-la.
Moltíssimes gràcies, senyor Aymat, per haver-nos-ho explicat. Molta sort i a reivindicar, a fer valdre els seus drets, eh? Que...
Gràcies a vosaltres per interès.
Igualment, moltíssimes gràcies. Però quan es porta els camions, o quan se'ls treu els camions de les carreteres, no només surten perjudicats els camions, Ivan, hi ha d'altres sectors que també surten perjudicats.
Doncs sí, la prohibició de pas als camions per la Nacional 340 ha afectat alguns restaurants de carretera. Un d'ells és el restaurant 101 Bocates, a Vallvell. Fa uns mesos era un dels restaurants preferits als camioners, perquè d'una banda doncs, el servei que oferia incloia, a més del menjar, un pàrquing vigilat, wifi i també dutxes pels transportistes que passen la nit al pàrquing. Per saber com ha afectat el desviament de la Nacional 340 a l'activitat del restaurant, saludem el propietari de 101 Bocates, en Pedro Flores.
Senyor Flores, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com els ha afectat a vostès el desviament?
Bueno, la veritat és que hem tingut una baixada important de vendes. Nosaltres cada nit teníem aproximadament 80 camions dormint i ara amb aquesta restricció pues, bueno, sabem, venim 25-30 camions. Això ha repercutit que hem tingut que fer fora treballadors, reestructuració d'horaris i bueno, la veritat és que s'està fent una miqueta complicat.
Posa en risc la viabilitat del negoci o de moment encara no hem arribat a aquest punt?
No, a aquest punt no hem arribat. Per sort tenim clientela. El tema del camioner era un dels punts més forts per nosaltres, però bueno, sí que és cert que tenim indústria al voltant que també ens dona clientela i el cap de setmana també funcionem una miqueta. Però sí és cert que ha constat llocs de treball de companys que han tingut que deixar la feina.
Quants anys feia que estaven vostès oberts?
Nosaltres portem 18 anys a la carretera, a la Nacional 340.
I, evidentment, quan van obrir el negoci van veure que era un lloc estratègic on hi calia fer una inversió, però que bueno, amb el pas de camions la cosa es facilitava molt, no?
Bueno, evidentment era un lloc estratègic, sí que és cert. Això per això tenia el cost que tenia quan vam arribar per fer el restaurant i la bencinera. I van creure en el projecte i van tirar endavant. Tenim també un projecte d'un hotel al costat que hem pagat arquitectes, advocats, i el tenim aprovat i el tindrem que llençar a la brossa, perquè no, ara ja no podem fer-ho. I això, pues, bueno, fa que mermi una miqueta l'ànim de tots.
Creu que el camió i el camioner és víctima de l'inó?
Jo crec que han sigut els que, per la mala manera, que li han tingut que tallar el cap. Perquè, evidentment, la culpa no és del camioner. La culpa és de la poca inversió que es fa a la carretera, de la poca previsió que hi ha, de l'augment de trànsit que hi ha, i des d'aquest punt Foment i les autoritats han anat deixant la Nacional morir una miqueta. Hi havia previsió de fer una autovia. No sé on s'ha quedat això. I ara l'única forma que han utilitzat és fer fora els camions, ells paguen les autopistes i nosaltres solucionem un problema que, bueno, que evidentment sí que és cert que la Nacional anava una miqueta sobrecarregada. Però els culpables, els camioners, no crec. En això no crec.
Deixa'm fer una darrera qüestió, perquè vostè ha estat veient el mateix, de fet està veient el mateix tros de carretera des de fa 18 anys. És evident que el trànsit ha canviat molt, els cotxes han canviat molt, els camions també, més cotxes, més grans, sí. Més de tot. Ha canviat en vau aquest tram de carretera en aquests darrers 18 anys? Hi ha hagut alguna reforma, alguna millora, algun canvi?
Res. Nosaltres és una de les queixes que hem fet a Foment, perquè vam enviar una carta dient això mateix. O sigui, nosaltres hem tingut que estar al dia en seguretat, hem tingut que estar al dia en normes d'assegurances, de l'entrada que no posi res a 25 metres. Hem fet tot el que demanen. El camioner ha fet tot el que li demanen amb seguretat per al seu vehicle. Foment no fa res a les carreteres. El meu tros està igual que fa 18 anys. No hi ha res. No ha variat res. Llavors, aquest és una miqueta el malestar que hi ha. Està bé demanar a tots, però també hi ha que donar.
Molta sort. Que vagi molt bé, Pedro. I coratge.
Gràcies.
Fins la propera. Gràcies.
Gràcies.
Restaurant Sent un Bocates, un dels damnificats pel trasllat dels camioners i dels camions de la Nacional 340. Toni.
Dime.
No, ya estaba escuchando. Me quedo con un par de frases, si te parece, que resumen bastante. Por un lado, un par que ha dicho Sarai. Dice, en Europa hay mucha más educación respecto al camionero. Los conductores son mucho más educados, mucho más cuidadosos y mucho más conscientes. Y las administraciones trabajan para que el camionero pueda seguir haciendo su camino. Esto por un lado. Y por otro, lo que nos explicaba ahora mismo Pedro, ¿no? Que en 18 años todo el mundo ha cambiado cosas, menos el titular de la vía, que es el responsable de que luego las cosas se colapsen. No sé si te quedas con alguna cosa más.
Pues sí, o sea, como ha dicho el del restaurante 101 Bocatas, que por cierto yo he parado alguna que otra vez ahí, es, si tú entras en un restaurante de carretera, puede ser hasta un amigo, pero en un área de servicio eres un número, encima mucho más caro, etcétera, etcétera.
Que además ahí había esta delicadeza, este detalle, ¿no?, hacia el camionero. Oye, haya servido lo que hemos explicado para crear conciencia. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Toni. Que vaya muy bien.
A vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte. Que puedas seguir trabajando en el mundo del transporte y en el que no sea conduciendo. Toni Meixa.
Muchas gracias.
Cuídate.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente.
Senyor Bufill, la cosa està molt fumuda, I sé que vostès, els que tenen petites empreses, també lluiten fort per tirar això endavant.
I tant. Però mira, estem força acabats,
perquè no m'ho digui això, home.
Sí, perquè l'assumpte de preus i així estem treballant mateix preus de fa 10-12 anys enrere pràcticament, i el gasoll us ha pujat el doble o no, però quasi, diguem així.
Què menja un camió? Què menja un camió als 100 quilòmetres, més o menys?
Home, un camió depèn de la feina, però d'uns 25 a uns 45 litros per cent.
Cada 100 quilòmetres?
Depèn de quin camió,
Sí,
depèn
no.
Quin camió.
És igual, però...
Sí.
Això és moltíssim.
Però a menys de 25 litros per cent no te'l treu ningú, I així és.
Déu-n'hi-do.
L'has carregat sobretot. Sí.
Escolti'm, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, ens hagi permès tenir també aquesta visió, del empresari que s'intenta sortir amb la seva floteta de camions i anar fent viatge a l'Empordà. Molta sort, Francesc Bufill, que vagi molt bé.
Gràcies.
Cuidis.
Molt bé, doncs.
Fins després.
Gràcies.
A reveure.
Vinga, després.
Tant de bo hagi servit això que hem estat explicant ara, perquè entre tots comencem a canviar la visió del camioner, del transportista, essencial per la nostra vida quotidiana, però en canvi molt menys tingut al seu entorn de treball.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Vinga, parlem de medi ambient. Moment de parlar de qüestions relacionades amb el medi ambient. Ivan, i ho fem amb un amic i col·laborador,
Així és, com cada dimecres parlem amb l'ambientòleg Aaron Marcos, que també com a especialista en la recuperació de platges, avui ens vol apropar la realitat d'una espècie pròpia de sorrals i d'unes costaneres com és el corriol camanegre. Aaron Marcos, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aaron, per què és tan important el corriol camanegre?
Bueno, el corriol camanegre, evidentment totes les espècies del món són importants, totes, sense excepció. El tema és que el corriol camanegre potser és més un emblema o un símptoma de l'estat de les platges, no? I de la transformació que hem sofert amb els últims anys, especialment les últimes dècades. Llavors, el corriol camanegre representa, diguéssim, l'emblema de que una platja té un bon estat ecològic, no? Llavors, això denota que, per exemple, el corriol cama negra a Catalunya és una espècie amenaçada, no?
Mm-hmm. De fet, és molt curiós, em comentaves que ha estat nomenat ocell de l'any, el corriol cama negra.
Sí, a Seu BirdLife Spain ha estat nomenat ocell de l'any a través d'una votació, i un dels motius és aquest, perquè l'estat espanyol és una península, està en una península i té molts quilòmetres de platja, no? I no és com altres països que tenen poc tros de platja, no? I tenen uns quants corriols cama negra, sinó que aquí la població és bastant gran i fluctua envers a l'ús que en fem, positiu o negatiu, de les platges.
Mm-hmm. Comentaves també que l'estat de les platges determinarà si hi ha més corriols cama negres o no. A quines platges podem trobar aquesta espècie aquí a Catalunya?
Bueno, aquí a Catalunya tenim tres poblacions principals, d'acord, però ocasionalment sí que la podem trobar a diversos llocs, no? Bàsicament tenim una població molt gran que envers l'estat, no, de la zona, que és el Delta de l'Ebre, d'acord? Tenim una altra població prou important, que seria la segona en tamany, que és la dels Aiguamolls de l'Empordà, a Girona. Mhm. I després tenim, i aquesta amb especial èmfasi, perquè aquesta tercera població, que és el Penedès, tot el que és el Gran Penedès, podríem des de Torredembarra fins a Vilanova, per exemple. A Vilanova també en tenim. Llavors, aquesta població és, diguéssim, la que té més caràcter en aquest sentit, perquè és una població que està en un entorn immensament urbà. Uh-huh. D'acord? Per exemple, aquí a Vilanova tenim corriol criant cada any a la platja de Ribarroges, una platja que té al costat un port, una discoteca de les més grans de la zona, i té unes pistes de futbol. Vull dir, això el que diu és que aquesta espècie suporta la presència humana, no? Però també alhora necessita uns requeriments ambientals per poder criar. Però ocasionalment podem trobar parelles al llarg de la costa de Catalunya.
Mm-hmm. Això de que suporta la pressió humana, m'agradaria comentar-ho perquè des del GPEC han assegurat que als anys 80 hi havia, per exemple, les muntanyes de Torredembarra, 30 parelles de corriols cama negra, que l'any 2000 hi havia entre 5 i 7 parelles, que entre el 2010 i 2015 n'hi havia 3 i que l'any passat només quedava una. Per tant, això de la pressió humana, imagino que va en funció una miqueta també de la zona.
Sí, bueno, a veure, jo he dit pressió humana, però hi ha altres tipus de pressions que no suporta aquest animal. Mm-hmm. El 2016 va ser quan hi havia una parella, i el 2017, que és aquest any passat, no va criar.
No va
criar. O sigui, aquest any passat, perdoneu, 2017 una parella, 2018 mm-hmm. aquest últim any, no hi va criar. Uh-huh. Així és la notícia, que, bueno, jo sóc membre del GPEC i més conec uh-huh. el cas molt concretament. El tema és que aquest últim any no va criar, i el problema no van ser tant les persones, que també, però com animals domèstics. D'acord? Hi ha un especial problema amb els animals domèstics a la platja. ¿Vale? La platja és un ecosistema, no és un parc urbà, i no és un lloc on podem anar amb el gos i deixar-lo lliure i que corri. Perquè, entre altres coses, aquest animal el que fa és posar els ous a la sorra nua. No? I aquests animals, jugant o com vulguin, pues, clar, se troben uns ous, els trepitgen, o troben els polls que no poden volar i se'ls acaben ficant a la boca. I després ja, en el cas dels muntanyans, jo penso que n'hi ha diversos factors, però un principal, sobretot, és que hi ha una població de gats domèstics de 60, no sé els individus, però és molt, molt, bé, molt gran. I els grups animalistes no deixen extreure aquests nuclis. I políticament no es vol fer aquesta erradicació de la colònia. Erradicació no vull dir que haguem de matar, sinó deslocalització, etc. I és possiblement un dels principals problemes que té aquella població, no? A part de molts altres que ja venen de per si, no?
Quins altres?
Bueno, aquests altres, clar, les platges estan modificades i normalment estan interrompudes amb la seva dinàmica. Què vull dir amb això? Que, per exemple, al cas dels muntanyans, passa la via, uh-huh. i això passa la via molt a prop del mar, i això limita l'espai de platja. I això fa que els cicles naturals que renoven les platges, perquè les platges són uns ecosistemes molt dinàmics i van canviant constantment, en base a temporals, etc. Llavors aquestes dinàmiques es veuen interrompudes, i, per exemple, una cosa que li molesta molt al corriol cama negra és que es colmati de vegetació, perquè és un animal que, com fa la posta a sorra nua, ell li interessa tenir una visió perifèrica, total de la zona. Llavors, si hi ha massa vegetació, pues és una cosa que no li agrada criar, es prefereix llocs més oberts, no? Llavors, per què passa això? Doncs, per exemple, perquè aquests ecosistemes no són complets, no hi ha herbívors, com conills, etcètera, que reduirien la vegetació, els temporals o les avingudes no poden fer les seves erosions típiques, perquè és normal que la platja s'erosioni en certs moments i també després és normal que recuperi. Llavors, per exemple, com canalitzem les rieres, aquestes rieres ja no entren en massa a les platges i no fan que quedin grans zones obertes, no? Podríem fer un símil perquè ens entenguem, quan un bosc es crema a muntanya, un incendi natural, i crea un prat, no? I aquest prat, doncs, l'utilitzen els grans herbívors. I això, aquestes clapes, doncs, es van reposant a mesura que hi ha incendis naturals, per llampecs, etc. Pues a la platja passaria alguna cosa similar. Però, clar, com és un entorn modificat, és necessària una gestió d'aquesta vegetació, etc. És un dels problemes, no? Però, bàsicament, allà on cria, que és on ho tenim bé, el problema, bàsicament, són animals domèstics i, evidentment, persones que fan males praxis.
Mm-hmm. Ja per anar acabant, Aaron, la presència del corriol coma negra, deies que a les platges impedeix que treballeu vosaltres en projectes de recuperació. Com el protegiu?
Bueno, en època de cria no convé actuar, però és que a l'època de cria del corriol coma negra, que és pràcticament, per fer-nos una idea, des de Setmana Santa fins a mitjans d'agost, és una època que no és propici actuar, perquè interessa molt més plantar ara, que les plantes s'adapten molt millor, que a l'estiu que fa calor i les has de regar, llavors entrem en una dinàmica. Llavors, estem acompassats amb aquest tema. Sí que hi ha un puntal, que a vegades, com sempre, anem amb retras totes les obres, a final de temporada, abans de que comenci a criar, has d'anar corrents i acabar l'obra.
Doncs aquesta és les característiques d'aquest corriol de pota negra que ens ha volgut explicar avui l'Aaron Marcos. Aaron, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins després. Gràcies, Ivan. A reveure.
A reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vull ser l'aire que respires i sentir el teu cor a prop del meu pit. Com cada nit, tanco els ulls imaginant un món amb tu. No tinguis por.
Jo despertaré.
Tots els teus sentits.
T'ensenyaré.
Aquesta nit, jo et convido a somiar. Dóna'm la mà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.